Arrenca una campanya electoral en suspens pendents de la decisió de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Perquè ara sí, Catalunya ja està oficialment en campanya de cara a les eleccions del 12 de maig. De moment, però, totes les mirades estan posades a la Moncloa, Sara Riera.
Amb tothom pendent de la possible dimissió de Pedro Sánchez dilluns que ve, els partits catalans s'han estrenat avui en un debat al grup Godó centrat, sobretot, en els pactes postelectorals. Sentiu Pere Aragonès, Salvador Illa i Josep Rull.
Jo li pregunto directament, senyor Illa, vostè descarta pactar amb el Partit Popular perquè hem vist que quan han pogut ho han fet.
Jo descarto ser president de la Generalitat de Catalunya amb els vots del Partit Popular.
La nostra aspiració és, evidentment, guanyar aquestes eleccions i, evidentment, que el bloc sobiranista tingui la majoria i fer-la operativa.
Coincidint amb aquest primer dia de campanya, el PSOE ha fet pública una enquesta que dispara el suport al PSC i situa Esquerra al davant de Junts.
Els socialistes obtindrien fins a 47 escons, el resultat més alt que els ha donat cap enquesta fins ara. Esquerra aspiraria a treure'n fins a 37 i Junts 34, tot i que les forquilles de les dues formacions s'encavalquen.
Respecte a altres enquestes, el PSOE modera la pujada del PP, que tot i això podria escalar fins als 12 escons.
Per darrere Vox, la CUP i els comuns baixarien respecte del resultat del 2021, mentre que Aliança Catalana li aniria just de poder entrar al Parlament.
Una enquesta que encara no té en compte l'impacte del que, com us expliquem, ho marca tot ara mateix, que és el futur del president espanyol.
Avui el PSOE ha garantit la continuïtat de la legislatura. L'equip de Sánchez està fent tot el possible perquè el president espanyol continuï el càrrec. De retruc, la continuïtat de la legislatura manté també el compromís amb l'amnistia.
Més detalls, Madrid, Paula Bruixats.
Si el govern espanyol no contempla cap altre escenari a partir de dilluns, estan convençuts que la legislatura continuarà amb Sánchez al capdavant, ni es plantegen una qüestió de confiança ni treballen en cap substitut. Avui, ministres de pes com Félix Bolaños ha dit que treballen per convèncer Pedro Sánchez i ha assegurat que l'amnistia s'aprovarà mitjans del mes que ve, com estava previst.
Puja l'atur el primer trimestre de l'any en què s'han destruït a Catalunya 17.000 llocs de treball.
Són dades de l'enquesta de població activa que xifren 396.000 els desocupats que hi ha ara mateix al país. És un 9,5% de la població en edat de treballar i que ho vol fer.
A l'Iran, crides a eliminar Israel a les oracions de divendres una setmana després de l'atac israelià contra el règim dels ayatolàs. Enviat especial a l'Iran, Quim Olivares.
Sí, davant més d'un miler de seguidors acèrrims a la Universitat de Teheran, l'ayatolà Ahmad Khatami ha demanat l'eliminació d'Israel i ha elogiat la resposta iraniana a l'atac israelià. L'ayatolà, mentre parlava, aguantava amb la mà esquerra un fusell Kalashnikov, una tradició des de la revolta islàmica del 1979.
I a Tarragona, el centre Barnahus d'atenció a menors víctimes d'abusos sexuals ha atès 850 infants i adolescents des que es va posar en marxa fa 4 anys. Recordem que aquest centre va ser el pioner d'aquesta mena instal·lat al sud d'Europa, Clara Echevarria.
Gran part de les víctimes són adolescents i el 80% són noies, tot i que es creu que entre els nois hi ha més casos dels que acaben transcendint. La implantació de la Barnahus a Tarragona fa 4 anys va suposar un canvi de model en l'atenció a les víctimes i en un principi va fer aflorar el triple de casos del que era habitual.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran als esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça femení està a punt d'aterrar a Londres per remuntar, o per intentar-ho, l'eliminatòria amb el Chelsea.
A aquesta hora estan volant en el nou avió personalitzat amb les cares de les jugadores i els colors del Barça. L'equip, recordem, va perdre 0-1 al Johan Cruyff i, per tant, demà, com deies, a Stamford Bridge tocarà capgirar el resultat per ser la final de la Champions. Jan Couto, tot i tenir un trau al front, ha entrat a la convocatòria del Girona pel partit de Lliga de demà, al Camp de les Palmes, i avui es juga el Barça Olympiacos al segon partit dels play-off de quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet i els blaugranes busquen un triomf per empatar la sèrie.
Sabíem com tenim ara mateix les carreteres, Cèlia Quintana.
Bon dia. Doncs en general s'està circulant prou bé a aquesta hora, però avui hem d'obrir aquest espai parlant d'una víctima mortal, malauradament, perquè s'està donant pas alternatiu a la comarcal 451 Llobera, al Solsonès, per accedir a la LV-3002. I és que aquest migdia hi ha hagut una col·lisió d'un camí amb una furgoneta. Ha mort el conductor de la furgoneta. Encara hi ha, doncs, problemes per circular en aquesta zona. I d'altra banda, també hi ha retencions a la C-58 d'entrada pel nus de la Trinitat, D-30 Cerdanyola sentit nord, i a les rondes de Barcelona, ronda de dalt de Pedralbes a Vallcarca i ronda litoral de Zona Franca Cantonís i de Gran Via Bon Pastor sentit Trinitat.
I avui més que mai, pendents del temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Perquè a Dani Ramírez sembla que ara sí ve la pluja.
Sí, i a més, una pluja que pot ser molt beneficiosa perquè on més afectaria, pot ploure bona part de Catalunya aquest cap de setmana, i sobretot entre diumenge i dilluns, però on més, Pirineu i Prepirineu. Per tant, estem parlant de les capçaleres, que els propers dies poden recollir més de 50-100 litres per metre quadrat, i això tindria ja una incidència important a la crescuda de rius i posterior arribada d'aigua als embassaments. No és una solució definitiva, però seria un bon alè per tenir doncs, aquest respir i a veure si amb una mica de sort pugen 3, 4, 5%. Veurem. No és fàcil saber la incidència de pluges en el futur, com poden afectar els embassaments, però el balanç, així, a priori, sembla positiu. Ara mateix tenim alguna pluja, el Pirineu, Prepirineu, sobretot l'Oriental, Ripollès, Alta Garrotxa, interior a l'Empordà, han caigut 3 litres per metre quadrat a Molló. També hi ha algun ruixadet cap a la Conca de Tremp, cap als ports, cap al Priorat, les Garrigues, o fins i tot cap a la Selva. Al llarg d'aquesta tarda, alguna pluja, Pirineu, Prepirineu, algun xàfec a l'interior, si neva doncs ho pot fer cap als 1.800 metres. Demà la pluja s'anima, al matí més hi ha plugims, tapat, un dia gris, res a veure amb el sol d'avui, i a la tarda més pluja, Pirineu, Prepirineu, centre i nord del país, i diumenge és quan també preveiem a la tarda pluges abundants amb tempestes, atenció, perquè dilluns continuaria, i per tant tenim ja aquest avís de més de 100 litres per metre quadrat de pluja en 24 hores, segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot cap a l'àrea del Pirineu Lleidatà.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. I avui és el primer dia de campanya per a les eleccions catalanes del 12 de maig i els pactes postelectorals ja han entrat en escena, mentre totes les mirades, com dèiem, segueixen posades a la Moncloa a l'espera del que decideixi dilluns Pedro Sánchez. Les aliances seran claus per poder formar el pròxim govern i el candidat del PSC, Salvador Illa, el favorit a totes les enquestes, ara en parlarem també, ha rebutjat taxativament ser president de la Generalitat amb els vots del Partit Popular, Marta Corbalan.
En el primer debat entre candidats organitzat pel grup Godó, Illa ha allunyat la possibilitat de repetir el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona quan Jaume Collboni va arrabassar l'alcaldia Xavier Trias amb els vots del Partit Popular i els Comuns.
Jo descarto ser president de la Generalitat de Catalunya amb els vots del Partit Popular. Però no descarto arribar a acords puntuals amb el Partit Popular. Per exemple, m'agradaria que s'assumés, i interpel·lo al senyor Fernández perquè ho faci, el pacte de la llengua que vam assumir.
A l'hora de teixir aliances, Illa ha deixat clar que prioritzarà entendre's amb els partits socialdemòcrates i amb les formacions que compleixin els pactes, la qual cosa, segons ell, no han fet ni Junts ni la CUP, que han trencat amb Esquerra aquesta legislatura. El candidat dels Republicans, Pere Aragonès, no s'ha decantat públicament per cap aliança concreta ni tampoc ha vetat explícitament el PSC durant el debat, com sí que va fer a les últimes eleccions al Parlament. Aragonès s'ha limitat a dir que es presenta a les eleccions per revalidar la presidència amb tres objectius bàsics.
Les nostres línies vermelles són referèndum, finançament singular i defensa de l'estat del benestar i de la llengua catalana. I aquestes són les propostes a partir de les quals el 12 de maig articularé una majoria, si així tinc la confiança, dels ciutadans del país per continuar com a president del país servint al conjunt dels catalans i catalanes.
Junts per Catalunya sí que ha repetit que la seva preferència és tornar a reeditar un govern independentista. El número 3 de la candidatura, Josep Rull, ha fixat com a prioritat refer la unitat.
La nostra aspiració és, evidentment, guanyar aquestes eleccions i, evidentment, que el bloc sobiranista tingui la majoria i fer-la operativa. I a partir d'aquí defensar-los amb molta intensitat i amb molta honestedat. No podem tornar a fracassar col·lectivament.
La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha dit que no tenen por d'implicar-se en la governabilitat de Catalunya si és per avançar la independència i ha concretat amb qui poden pactar.
Amb les forces polítiques que estem a favor d'aquesta agenda nacional i social pròpia, per garantir drets del conjunt de la població catalana, ens podem entendre, però és que la gent necessita que ens entenguem per fer avançar el país.
La candidata dels Comuns, Jessica Albiach, ha demanat a Esquerra i al PSC que no pactin amb Junts i ha tornat a defensar un govern progressista.
Volem un govern progressista sense pensar la fórmula. Jo crec que la fórmula s'ha de pensar una vegada, tinguem els resultats electorals, però sobretot per fer polítiques progressistes.
El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, té clara la prioritat del seu partit a l'hora de teixir aliances.
El procés s'ha d'acabar. perquè no porta la independència, porta la decadència de Catalunya. I per tant nosaltres el que volem primer és que els protagonistes del procés vagin a l'oposició i després posem condicions.
Des de Vox, el seu cap de cartell, Ignacio Garriga, ha reivindicat el seu partit com l'únic que pot garantir que no investirà Salvador Illa.
Solo Vox está dispuesto a renunciar siempre a apoyar a un partido socialista que es un partido separatista más. El señor Illa representa y comparte las mismas políticas que el señor Aragonés.
I Ciutadans, a qui totes les enquestes situen fora del Parlament, ha intentat donar un cop d'efecte durant el debat i Carlos Carrizosa ha anunciat que avui anirà a Argelers, que és el centre neuràlgic, recordem-ho, de la campanya de Carles Puigdemont.
Doncs això són els missatges dels partits, és el que diuen els diferents candidats. Sapiguem ara què diuen les enquestes. Perquè avui n'hem tingut una, l'última, del Centre d'Estudis d'Opinió, que diu que el PSC es dispara de cara a aquestes eleccions i les guanyaria còmodament. En segon lloc, i amb un empat tècnic, es situarien Esquerra i Junts, tot i que amb un lleuger avantatge ara mateix pels republicans. També pujaria el PP, mentre que Vox baixaria igual que la CUP i els comuns. Ciutadans desapareixeria del Parlament i l'ultradreta d'Aliança Catalana podria entrar-hi per primer cop, Montse Garcia.
El PSC pujaria dels 33 diputats, que té ara una forquilla d'entre 40 i 47 escons. Esquerra obtindria entre 31 i 37 escons. Junts en trauria entre 28 i 34. El PP pujaria una forquilla d'entre 8 i 12. Vox baixaria fins a quedar-se amb entre 5 i 9 escons. La CUP es quedaria amb entre 4 i 8. Els comuns estarien entre 3 i 6. I el partit de Sílvia Orriols, Aliança Catalana, podria treure fins a 2 escons. Per Jordi Muñoz, director del CEO, el resultat d'Esquerra és el que més pot variar, perquè és el partit que més votants indecisos té.
Pot acabar repartint-se'ls proporcionalment entre uns i altres, o pot acabar beneficiant desproporcionadament Esquerra o perjudicant-la desproporcionadament i, per tant, tenint un resultat diferent al que es preveu ara mateix. Perquè precisament és el partit que té, diguem, més votant volàtil.
Pel que fa als temes que més preocupen els votants, en primer lloc se situa la gestió dels serveis públics i la situació econòmica, mentre que la independència de Catalunya quedaria en últim lloc.
És una enquesta a qui hem de posar un asterisc, perquè es va fer quan encara no havíem conegut l'última maniobra de Pedro Sánchez. Que és, de fet, el que ho marca tot ara mateix, perquè a l'expectativa d'aquestes eleccions a Catalunya i també a l'expectativa de la decisió que prendrà dilluns Pedro Sánchez és on es troba ara mateix tota la política, la catalana i tota l'espanyola. El govern espanyol ha garantit avui la continuïtat de la legislatura perquè no contemplen que Sánchez dimiteixi. Això deixa fora de perill, segons l'executiu, la llei d'amnistia. Els ministres estan fent tot el possible per convèncer-li per primera vegada el ministre Marlaska, jutge de professió, recordem-ho, ha qüestionat la decisió judicial d'admetre la denúncia contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, anem a pams. El govern socialista tampoc es planteja cap qüestió de confiança ni treballa en cap substitut per Sánchez.
Exacte, només hi ha un escenari al cap dels ministres, que Sánchez segueixi, i en això estan centrats. Ministres de pes com Félix Bolaños, que ha dit avui que està convençut que la legislatura continuarà amb Sánchez al capdavant a partir de dilluns i que no perilla l'aprovació de la llei d'amnistia prevista per a mitjans del mes que ve.
No estamos en ningún otro escenario que no sea que continúe con su labor como presidente del gobierno, porque es el presidente que ha elegido las Cortes Generales. La tramitación de la amnistía está en las Cortes, en este momento está en el Senado, y por tanto la tramitación de la amnistía continuará adelante.
El govern espanyol critica que s'intenti tacar la reputació de la parella de Sánchez amb una denúncia falsa. Fins i tot avui ha carregat contra la decisió del jutge el ministre de l'Interior, que també és magistrat, Fernando Brandén Marlaska, i que en 6 anys en el càrrec mai havia entrat a valorar una decisió judicial.
No se aporta ningún relato incriminatorio ni ningún indicio al respecto. Y ya el colmo del colmo es que la propia denunciante reconoce que puede haber falsedades, que hay falsedades y no es su responsabilidad.
I avui una altra organització d'extrema dreta, l'ultracatòlica Azteuir, ha presentat una querella contra Begoña Gómez per tràfic d'influències.
I el PP, mentrestant, Paula, ha tornat a la càrrega contra Sánchez i l'ha acusat avui d'infantilisme.
Sí, lluny d'afluixar, el PP endureix la crítica. Avui la número 2 dels populars, Cuca Gamarra, l'ha acusat d'amagar-se amb aquestes paraules.
Tenemos muy claro que esto forma parte del tacticismo y todo siempre es una telenovela y en este caso con un capítulo que él conoce y aquí nos tiene a todos esperando. Tenemos un presidente que actúa con un infantilismo impropio de la responsabilidad que tiene.
En privat, els populars també creuen que Sánchez no dimitirà, però avui Gamarra ja ha postulat a Feijóo com a candidat del PP si és que hi ha una nova investidura o si anem a una convocatòria electoral.
Això a Madrid. A Barcelona, el ple de l'Ajuntament reprova el govern de Jaume Collboni. La proposició que ha impulsat Trias per Barcelona ha rebut el suport dels comuns. El PP i Vox s'han abstingut i el PSC hi ha votat en contra durant el ple d'aquest matí. Trias i Collboni s'han tirat els plats pel cap. El primer acusa l'alcalde de no pensar en la ciutat i Collboni li recrimina que no faci una oposició responsable, en Alfonso.
Trias per Barcelona ha impulsat la proposició per posar en evidència la solitud de Collboni al capdavant del govern municipal. Xavier Trias l'acusa d'haver-se instal·lat en la paràlisi.
Vostè està sol. Ni va obtenir el suport dels ciutadans a les eleccions del 28 de maig, ni disposa ara del suport d'aquest Consell Plenari, ni tan sols disposa del suport dels regidors que el van fer alcalde, i això l'hauria de fer reflexionar. No podem continuar perdent el temps.
L'alcalde ha respost defensant la seva activitat de govern.
Aquest govern dialoga, aquest govern ha posat en marxa comissions de treball, està desenvolupant pactes, aquest govern governa. I governa amb una aritmètica que efectivament és la que vostè ha assenyalat. Si vostès volen portar periòdicament, recomptar els efectius, doncs és un exercici. Si en canvi és coherent amb el que vostè diu i vol fer propostes, fàcil-les.
Collboni també ha llançat una proposta a Trias, que aquest ha acceptat, reclama Junts un canvi legislatiu a Madrid per lluitar contra la multireincidència.
Doncs amb la mirada posada en aquesta campanya electoral, les plataformes ecologistes contra el creixement turístic proposen tancar 3 de les 7 terminals del port de Barcelona, per on passen cada any prop de 2 milions de turistes. A Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Envoltats de turistes i amb vistes al port de Barcelona, els ecologistes han presentat aquest matí a Montjuïc la seva proposta per posar fre a l'arribada de creueristes. Volen aprofitar que les concessions de les terminals A, B i C estan a punt de caducar per tancar-les.
Les dates de finalització de les concessions de 3 d'elles són molt properes. Hi ha una, que és la terminal C, que es renova cada any. Per tant, es pot tancar en el 2025. I n'hi ha dues més, que són la A i la B, que finalitzen d'aquí pocs anys, a finals del 29. Per tant, proposem estanquin aquestes dues terminals. Tenint en compte que els costos, les indemnitzacions que s'haguessin de pagar per aquestes finalitzacions de concessions serien molt reduïdes.
Jaume Ocete, portaveu d'Stop Creuers, ha comparegut acompanyat de representants de la resta d'organitzacions ecologistes que volen posar fre al turisme. El primer dia de campanya fan una crida als partits perquè no s'oblidin de presentar propostes que ajudin a mitigar la crisi climàtica. En aquest sentit, defensen que cal descartar qualsevol ampliació del port o de l'aeroport i arxivar definitivament el projecte del Hard Rock.
El que no marcarà aquesta campanya electoral serà el conflicte de les presons, perquè els sindicats de funcionaris penitenciaris han arribat a un acord amb el Departament de Justícia i desconvoquen les dues jornades de vaga previstes per avui mateix i per l'11 de maig. L'acord preveu millores laborals, de seguretat i formació per un valor d'uns 30 milions d'euros. Mar Riera, què preveu més aquest acord?
Increments retributius, el reforç de la plantilla i en matèria de seguretat la incorporació de polsadors personals per tots els treballadors que no portin radiotransmissors. A més, serà obligatori treballar en parelles, que els estris tallants es fixin a les taules de treball i el procés de selecció dels presos per treballar a les cuines sigui més restrictiu. El portaveu del sindicat UGT, el majoritari a presons, Xavier Martínez, assegura a Catalunya Informació que l'acord signat també amb Comissions, que ataqui la intersindical, recull les principals reivindicacions del col·lectiu.
Nosaltres hem copsat des de fa setmanes que la majoria de la plantilla volia, doncs, que ens seguéssim i que aconseguéssim les millores laborals i de seguretat les màximes possibles. Nosaltres ho hem fet i ho hem aconseguit, de manera que estem satisfets.
I què diu el govern?
Doncs la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat que es posa al dia el conveni laboral que es negociava de fa temps.
Un acord històric que actualitza unes condicions laborals que no es tocaven des del 2006, que també el que fa és treballar l'àmbit de seguretat per millorar tots aquells aspectes, doncs, que els preocupava als treballadors i les treballadores.
Sindicats minoritaris i la plataforma de funcionaris Marea Blava denuncien que l'acord s'ha fet amb nocturnitat i traïdoria. Les protestes, recordem-ho, van esclatar arran de la mort d'una cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric a mans d'un reclús.
Mentrestant, el mercat de treball ha tingut un mal comportament el primer trimestre a Catalunya. I entre gener i març s'han destruït 17.000 llocs de treball, segons les dades de l'enquesta de població activa de l'Institut d'Estadística. L'atur ha pujat de gairebé 13.000 persones, Pilar García.
I ara hi ha 396.000 parats, el 9,5% de la població activa, la població en edat de treballar i que busca feina. Tarragona és la demarcació amb la taxa d'atur més alta, per sobre del 13%. La desocupació ha crescut a tots els sectors, especialment els serveis, amb 10.400 parats més, tot i la Setmana Santa. I el mercat laboral ha tingut un pitjor comportament per a les dones, com explica des de Comissions Obreres Ricard Ballera.
Mentre els homes continuen, no?, incrementant la població activa, les dones han tingut una reducció, doncs, important, de 38.000. Pel que fa als ocupats, els homes continuen incrementant el nombre de persones ocupades, i tan sols pel que fa a la població aturada, aquestes 13.000 persones, doncs, estan més o menys compensades entre un i altre sexe.
Com a dada positiva, ha crescut la contractació fixa i ha baixat la temporal, com destaca Josep Ginesta, de la patronal Pimec.
Tenim un 87,9% de la població ocupada amb contractació indefinida. En contractació temporal hem reduït 37.400 persones al darrer trimestre i 50.000 respecte a fa un any. Progressem cap a canviar aquesta vessant qualitativa del mercat de treball.
El conjunt de l'Estat, entre gener i març, s'han destruït 140.000 llocs de treball. Ara hi ha gairebé 3 milions d'aturats i la taxa de desocupació supera el 12%.
I entre els que treballen, gairebé la meitat de les empreses catalanes inspeccionades pel Ministeri de Treball es troben que no compleixen el registre horari, és a dir, no porten un control de les hores que fan els treballadors. Les multes imposades sumen uns 3 milions i mig d'euros, però el govern espanyol les vol endurir, la Iorte.
L'any passat es van fer prop de 5.000 inspeccions i en gairebé 2.500 s'incomplia la norma en més de 30.000 empleats. Ara mateix les multes van dels 751 euros als 7.500 i el govern de Sánchez vol ampliar-les a més de 10.000 euros per treballador amb què s'incompleixi la llei. Les patronals avisen que pot ser contraproduent. Josep Ginesta, secretari general de la Pimec, n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Endurir les sancions sense resoldre de quina manera operativament ho farem acabarà accentuant el problema, que és que veiem aquesta distància entre la necessitat de protegir el nombre d'hores que treballen les persones i el temps que dediquen les persones a la feina amb la manera en què acreditem com es fa això.
Han passat 5 anys des de l'entrada en vigor de la norma i amb les dades a la mà la mesura no acaba de funcionar, ni a Catalunya ni tampoc a la resta de l'Estat, on també gairebé la meitat de les empreses inspeccionades no la compleixen.
Ara és un quart i mig de 3, fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb el nostre enviat especial a l'Iran.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-les. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova'l a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Viu el Festival de Marques a Guala Barcelona i Guala Sant Pere de Ribes. 20% de descompte en tots els articles amb 20 marques top com Adidas, Puma, The North Face, New Balance i moltes més. Només del 18 al 27 d'abril, Festival de Descomptes a Guala Barcelona. Al passeig Zona Franca al costat de la plaça Cerdà i al Guala de Sant Pere de Ribes.
Un raig que ha sortit del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix rentant-te la roba, il·luminant casa teva, carregant el mòbil...
A Acciona Energia, líder mundial d'energies renovables, ho sabem. Per això, ara t'instal·lem a casa panells solars per ajudar a conservar el planeta i per ajudar-te a tu a estalviar la factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
La FACT.
Factoria Cultural de Terrassa presenta el 18 i 19 de maig Ell i tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia d'avança nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Catalunya migdia.
5 minuts i mig i dos quarts, obrim la finestra al món. I ho fem, com us dèiem, per anar a l'Iran, que planta cara a Israel una setmana després de l'atac de resposta mateix que l'exèrcit israelià havia fet contra el règim dels ayatolars. Avui és divendres, dia de l'oració i el fervor religiós s'ha convertit en una crida a eliminar Israel. Ho han comprovat els nostres enviats especials a Teheran, en Quim Olivares, amb el suport tècnic d'en Xavier Cussó. Bon dia, Quim.
Hola, bon dia. L'oració d'avui, encapçalada per l'ayatolà Sayed Ahmad Khatami, ha servit per tornar a llançar proclames contra Israel pel seu atac a l'ambaixada iraniana de Damasc i la guerra a la Franja de Gaza. Sentim l'ayatolà.
Estan matant els àrabs. Vostès són musulmans i ells estan matant els musulmans. Almenys mentre els sionistes ataquin Gaza, tinguin una mica de moral i tallin les relacions amb Israel.
Imagineu-vos un recinte força gran on els universitaris solien jugar a futbol, però que des de la Revolució Islàmica del 1979 és el lloc de l'oració dels divendres. A banda i banda hi ha dues banderes palestines enormes. Hi ha uns 1.500 homes descalçats i agenollats o asseguts al terra, però l'espai no és ple, com si passava fa uns anys. Les dones queden relegades fora i segueixen les paraules de l'ayatolà per una pantalla gegant. Sovint l'oració s'interromp amb proclames antioccidentals. Aquí els assistents criden l'Islam està guanyant, els Estats Units estan perdent. I entre els assistents hem parlat amb aquest jove.
La gent de l'Iran creu aquest discurs. Creiem que Israel ha de ser eliminat d'aquest món, de tots els països del món. Nosaltres, la gent, som aquí per encoratjar-ho. I si Déu vol, això passarà.
L'acte ha acabat amb una nova crida de l'ayatolà perquè les dones portin el perceptiu hijab al cap. Humana la xaria i la llei del país, ha dit.
Mentrestant, de tornada a Europa, Ucraïna no acaba de rebre tot el suport militar aliat que reclama. Perquè després de tenir la llum verda aquesta setmana de l'ajuda nord-americana, ara s'encallen les donacions del sistema Patriot per part d'alguns països europeus. Albert Manyà, quines reticències hi ha?
Doncs, per exemple, les de l'Estat espanyol i Grècia, que no volen prescindir d'aquestes defenses malgrat les pressions de l'OTAN i Brussel·les. En el cas espanyol, segons el diari El País, el Ministeri de Defensa només accepta enviar aquí els míssils, però no les llançadores, un extrem no confirmat oficialment. I el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, considera que aquestes armes són vitals per a la seva capacitat dissuasòria respecte a Turquia. Coincidint amb això, l'exèrcit rus ha atacat la xarxa viària ferroviària a Donetsk per dificultar l'arribada de material militar occidental. De moment, no se sap l'abast d'aquest atac.
I mentrestant, a Kiev, la lluita recurrent d'altra banda contra la corrupció pica avui molt amunt.
Per primer cop, un ministre del president Zelensky ha estat detingut en un cas pel qual s'enfronta una pena de 12 anys de presó. La fiscalia acusa el titular d'Agricultura, Mykola Solsky, d'apropiar-se de terrenys de l'Estat per un valor d'uns 6 milions i mig d'euros abans d'entrar al govern el 2022, transferir-los als veterans de guerra a canvi que els lloguessin a algunes empreses. Aquest matí ha sortit en llibertat després de pagar una fiança d'1.800.000 euros. Solsky, que ho nega tot, va presentar i la dimissió, tot i que no serà efectiva fins que el Parlament ho abordi i, per tant, continuen les seves funcions.
I, mentrestant, la Xina vol que els Estats Units siguin socis i no adversaris. Així ho ha fet saber directament el president xinès Xi Jinping, el secretari d'Estat nord-americà, de visita avui a Pequín. Anthony Blinken, per la seva banda, ha deixat un avís a les autoritats xineses. Diu que els Estats Units actuaran de manera clara i directa en els temes que enterboleixin les seves relacions bilaterals. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals. Bon dia.
Bon dia. Clima distès en la trobada amb el president xinès, en què han imparat les bones paraules, també per constatar que des de la reunió del novembre passat a San Francisco, entre Xi i Biden, les relacions han millorat. Però segona visita de Blinken en menys d'un any, que també ha servit per per comprovar els profunds desacords, en particular sobre el que els Estats Units consideren competència deslleial de la Xina perquè inunda els mercats a preus molt sovint per sota del cost gràcies a enormes subsidis. El ministre d'Afers Estrangers xinès, Wang Yi, ha dit a Blinken que hi ha factors negatius que creixen en les relacions bilaterals, l'ajuda nord-americana a Taiwan o que, segons Pequín, Washington intenta impedir el seu desenvolupament, per exemple, amb les sancions a les tecnològiques. Punt central de desacord, els Estats Units creuen que la Xina ajuda Rússia indirectament en la guerra d'Ucraïna amb l'enviament de tecnologia civil, però que pot ser utilitzada amb finalitats militars. Escoltem la conclusió de Blinken en conferència de premsa.
Ja hem imposat sancions a més d'un centenar d'entitats xineses, també controls d'exportació, etc. Estem plenament preparats per actuar, per prendre mesures addicionals. Ho he deixat molt clar en les meves reunions avui.
Acord per col·laborar en intel·ligència artificial i en el fentanil. I Blinken considera que la Xina pot ajudar el Pròxim Orient per la seva bona relació amb l'Iran.
Gràcies des de Pequín, Francesc Canals. Ara tornem a Catalunya. Uns 850 menors víctimes d'abusos sexuals han estat atesos a la Barnahus de Tarragona des que es va posar en marxa ara fa 4 anys. És el primer centre d'atenció integral d'aquests infants i adolescents que es va implantar a Catalunya com a projecte pioner al sud d'Europa. I fa poc se n'han obert 12 més arreu del país. Amb els senyals horaris de 2:15 de 3, connectem amb Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
Des que l'any 2020 es va posar en marxa com a programa pilot la primera de les Barnahus a Tarragona, van aflorar el triple de casos d'abusos del que era habitual. Però l'últim any la xifra s'ha estabilitzat en uns 250 casos. La majoria de víctimes són adolescents i el 80% són noies, tot i que se sospita que entre els nois hi ha més casos dels que acaben transcendint. La coordinadora del centre, Raquel Vila, explica per què hi ha més adolescents que infants entre les víctimes.
Pensem que l'abús sexual, no?, és un tipus de maltracte, però és com una paradoxa implícita, no? O sigui, t'estan maltractant, però tota la complexitat de la manipulació, de fer entendre especial, no?, i aquesta consciència, sobretot quan són molt més petits, fins que no arriba a l'adolescència, no?, no hi ha aquesta consciència del que t'estan fent, no? I a més, normalment, doncs, un 80% són persones de confiança.
Vila ha estat al capdavant de la Barnahus de Tarragona des dels inicis i recorda que hi havia reticències pel canvi de model que preveia un treball col·laboratiu entre professionals de diverses àrees per atendre la víctima en un mateix espai per evitar la revictimització. El trasllat fa poc més d'un any a la nova seu definitiva ha facilitat més aquesta feina.
I abans de la publicitat també us expliquem que Montserrat celebrarà el mil·lenari de la fundació del monestir per part de l'abat Oliva amb una agenda farcida d'actes religiosos, culturals i socials que es faran durant 15 mesos. El tret de sortida es donarà el 8 de setembre d'aquest any, que és la festa de la Nativitat de la Moreneta. La presentació s'ha fet amb un monestir pleníssim de turistes i visitants la vigília de la festivitat de la patrona de Catalunya. I Anata Monistral de Montserrat és la Nati Adell.
Es faran un miler d'actes, concerts, conferències, exposicions. Volen donar a conèixer, sobretot als joves, com és la vida monàstica al segle XXI i quin sentit té. Ara són 48 monjos. També es vol promoure el diàleg interreligiós i continuar sent un espai de trobada entre creients i no creients. L'abat el pare Manel Gas, que ha fet referència a 120 convidats del món acadèmic i econòmic, al compromís de Montserrat amb la llengua i el país.
Els monjos no són extraterrestres, són fills de la seva terra. A Montserrat som catalans. Hem parlat i estimat, naturalment, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra gent. Hem estat tan nacionalistes com ho és tothom que estima les seves arrels i les vol conservar.
El prior és el pare Bernat Juliol, que afegeix això.
Deia que hi ha un temps per collir, però aquest temps per sembrar i aquest temps per collir continuen. Al llarg d'aquests 15 mesos aniran apareguent moltes noves idees, aniran acabant de concretar moltes coses. No celebrem la fi dels primers 1000 anys d'història de Montserrat, sinó que celebrem l'inici del segon mil·lenari de Montserrat.
D'entre els actes destacats, una trobada de més de 100 abats de monestirs benedictins de tot el món.
Ara passen 2:30 de 2:15, farem una altra pausa per la publicitat i a la tornada la cultura avui que passa per el Barcelona Film Fest. Ara tornem.
Catalunya migdia.
La Nina està a punt de fer 11 anys.
No m'agrada això gens. Els cotxes, la contaminació és el que menys m'agrada de la ciutat.
Té una anomalia genètica que li dona menys protecció davant de les malalties pulmonars.
Buscar, doncs, el millor aire perquè ella pogués créixer i els seus pulmons créixer de la millor manera.
Jordi Sunyer, investigador.
Tots els òrgans estan afectats per la contaminació, cosa que fa 10 anys no sabíem.
Mary Barbero, portaveu de Mollet Respira.
Ens afecta la salut, problemes respiratoris, moltes nàusees, malestar general, no poder sortir al carrer.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
El dret a respirar aire net.
Aquest dissabte a partir de 2:15 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
You enjoying your pipe?
All pie is good pie.
Com us dèiem, temps per la cultura. Richard Linklater, director de títols com Boyhood o la trilogia Antes de l'amanecer, rebrà aquest vespre el Premi d'Honor del Barcelona Film Fest, que acaba avui a la ciutat després de 10 dies de cinema. Linklater ha presentat Hitman, una comèdia romàntica que es va poder veure a l'últim Festival de Venècia, Montse Pujol.
Sí, Hitman és una comèdia sobre l'assassí més buscat de Nova Orleans, un misterió pistoler a sou que en realitat treballa per la policia. La seva vida canviarà quan ha d'ajudar una dona desesperada que fuig de la seva parella maltractadora. Protagonitzant la pel·lícula Glenn Powell i Adria Arjona. Avui en roda de premsa, Linklater ha explicat que el protagonista de la cinta és un personatge real que ell va conèixer i que va ser l'origen del seu nou projecte. I aquest migdia en roda de premsa, Linklater ens ha explicat què significa per a ell fer cinema.
Es algo que hago desde hace 20 años y creo que las películas me sirven para procesar el mundo. Es la manera que tiene mi cerebro de analizar el mundo. En cierto modo, me he obsesionado con eso. Yo creo que tienes que ser un poco friki para hacer películas. En mi caso, hago también otras cosas, pero creo que el cine es un medio muy poderoso para explicar historias.
Linklater ha explicat també que ha començat a rodar un nou projecte, Merrily We Run Along, un musical de Stephen Sondheim que trigarà 17 anys a acabar, com va fer en Boyhood.
You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing?
I continuem al cine, perquè avui hi arriba Rivales, la nova pel·lícula de Zendaya, que pot ser una de les sensacions de la temporada, Marc Garriga.
Doncs sí, és la seva prova de foc, on l'actriu nord-americana pot demostrar que ja és una superestrella i que per ella sola pot fer triomfar una pel·lícula que no sigui d'una saga, com diu no Spider-Man. Aquí està a les ordres de Luca Guadagnino, el director que va triomfar amb Call Me By Your Name, i la cinta havia d'inaugurar l'última mostra de Venècia, però les vagues ho van impedir. Zendaya interpreta una jugadora de tennis frustrada per una lesió que juga a dues bandes esportivament i sentimentalment amb dos tenistes més, rivals i amics alhora, amb un thriller tòrrid i absorbent per saber qui acaba guanyant dels tres. Amb una altra estrella, Ryan Gosling, el Ken de Barbie, arriba El Especialista, un homenatge al cinema d'acció i als actors especialitzats en escenes d'alt risc, molt divertida i trepidant. També hi ha estrena catalana, Mamífera, de Liliana Torres, un film que defensa aquelles dones que trien lliurement no ser mares, amb una Maria Rodríguez Soto molt convincent, com sempre. I completen la llista de novetats, Siempre nos quedará mañana, l'últim èxit del cinema italià, la deliciosament dramàtica Ama Gloria, la delirant Rabos, el musical, l'últim film de Roman Polanski, The Palace, i dos documentals sobre dos tòtems de la música, Joan Baez, I Am a Noise, i Ryuichi Sakamoto, Opus.
Gràcies, Marc. Deixem el cine, anem a ballar. Perquè torna a la fèria d'abril al Parc del Fòrum de Barcelona des d'avui fins al 5 de maig. És la 51a edició d'aquesta trobada organitzada per la FECAC, la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, que aquest any, per primera vegada, i la música que sentim us n'haurà donat una pista, tindrà un espai dedicat a la rumba catalana, Valeria Guareda.
Sí, d'aquesta manera, la fèria dona suport a la candidatura perquè la UNESCO declari la rumba patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Sentim Sicus Carbonell, de Sabor de Gràcia.
Promocionar la rumba catalana en diferents actuacions de diferents grups emergents i també estarem col·laborant uns artistes consagrats com el Peret Reyes i altres que estarem allà, i estem molt contents perquè, bueno, és la unió de músiques diferents però amb una cultura que és igual a que és la cultura musical.
La fèria d'abril ha ampliat l'aforament un 24% a més d'un centenar de casetes i confia en superar el 1.200.000 visitants de l'any passat.
I seguim cantant i ballant, canviem de parella. Gràcies, Valeria. Ara anem amb la Montse Mas, perquè el dia també ens porta estrenes musicals, com per exemple Contradicció dels Love of Lesbian.
No sé,
una col·laboració de la banda de Sant Vicenç dels Horts amb Rigoberta Bandini, que els serveix per anunciar un nou disc per la tardor en homenatge a l'amistat i que estarà ple d'artistes convidats.
I també s'estrena Que chévere, de Mama Duixa.
Un fin de tonto. Que chévere, que chévere.
La cançó arriba després de l'èxit de Riquití i és un avançament del seu nou EP que es publicarà el 24 de maig.
I també treuen nou disc avui, aquest nou single, perdó, Aitana i Sebastián Yatra.
Sonríeme una vez más, pero es que soy capaz de alargar esta noche que te dormí.
Els cantants que havien estat parella sorprenen els seus fans amb aquesta balada, que ha fet parlar molt a les xarxes. Es diu Akureiki, com la ciutat islandesa, i el seu vídeo ja passa de les 400.000 reproduccions a YouTube.
No t'ensenyen abrazar l'ausència.
I a l'apartat de discos nous avui publiquen treballs Sant Vincent, Pet Shop Boys o Rozalén.
Rozalén publica El Abrazo, 13 cançons intimistes, com aquesta que dedica al seu pare, que va morir de sobte. N'ha parlat així al matí de Catalunya Ràdio.
Claro, eso es lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Y eso ha supuesto un shock que a mí hasta se me fue la voz. Hasta te diría que no he logrado volver a tener la voz que yo tenía antes de que muriera mi padre.
Catalunya migdia.
Fins les 3 de la tarda, informació esportiva, Laia Tudel.
Què tal, bona tarda?
Ballareu amb la música de la Champions, perquè el Barça té el repte de remuntar el Chelsea per ser a la final de la Champions.
Sí, sobretot ballarem amb la música de la Champions si aconsegueixen superar aquest repte, perquè és una condició adversa que el Barça no hi està gaire acostumat, però les jugadores han volat fins a Londres amb el convenciment que podran fer-ho.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça vol ser a la final de la Champions femenina i per ser-hi ha de remuntar l'eliminatòria amb el Chelsea. El partit de demà a l'estadi de Stamford Bridge es jugarà amb tot l'equip de la TDG, que l'explicarà i que ja va arribar a poc a Londres. Ja hi ha arribat la Ruth Vilar. Ruth, també ho ha fet l'equip?
Doncs ha d'aterrar hores d'ara, estava previst que aterrés hores d'ara, han sortit fa dues hores de Barcelona i per tant no poden trigar. Venen amb l'avió que vam descobrir o que es va estrenar ahir, amb aquella imatge de les jugadores del Barça, és a dir, que d'estrena i amb un avió de luxe, i també trobaran un escenari de luxe, perquè Stamford Bridge ja s'han venut 35.000 entrades i la crida de les jugadores, entrenadores i de tothom del club és que demà s'ha d'omplir Stamford Bridge. En un partit curiós pel que fa, per exemple, a les porteres, Laia, perquè cap de les dues va jugar a la semifinal de l'any passat. El Chelsea, aquesta, i la titular és Anna Hampton, que ocupa el lloc de Berger, que fa pocs dies va marxar a jugar als Estats Units. Hampton té una història curiosa perquè va començar a jugar a futbol a Villarreal, on els seus pares hi feien de mestres d'anglès. I, a més, ho feia com a davantera. No va ser fins als 10 anys que va tornar a Anglaterra que va començar a jugar com a portera. Al Barça, la portera de demà probablement serà Cata Coll. L'any passat ho va ser Sandra Paños, una Cata Coll valenta que ahir sentíem al Tot Costa explicar que l'equip ha après de les errades del partit de l'anada.
Sobretot hem de ser més precises, no?, en tot. Crec que aquí a Montjuïc no van ser precises, no sortien les coses. Bueno, no frustrar-se, ser nosaltres, jugar com jugam sempre, que així sortirà bé, i crec que prendrem el partit d'una manera en què sigui a favor cap a nosaltres.
I diem que Cata Coll és una portera valenta, tan valenta, que al Tot Costa explicava que si hi ha tanda de penals, perquè recordem que demà s'ha de decidir qui passa a la final de Bilbao, doncs si hi ha tanda de penals, Cata Coll voldria xutar-ne un i voldria llançar el tercer. Ella haurà d'estar molt atenta durant el partit, sobretot a les arribades d'una de les jugadores més perilloses del Chelsea, de Mayra, però tot i això, explica que tant ella com l'equip estan tranquils.
És veritat que no van fer el nostre millor partit de temporada, això està clar. el Chelsea va jugar el seu partit, ho va fer bé. Crec que no és ni un fracàs ni el futbol al final, i un equip guanya, va guanyar el Chelsea, però nosaltres estem tranquil·les perquè al final ens queden 90 o 120 minuts, no sap, i anirem a per totes i a guanyar el partit.
Doncs Catacoll, veurem si finalment s'arriben als penals i si ella xutarà el tercer, com deia la Ruth Vila que va dir ahir al Tot Costa. Per cert, avui un Tot Costa especial, diríem, des de Londres, mig Tot Costa des de Londres, però vaja, especial en qualsevol cas, Ruth, per aquest partit que es jugarà demà.
Sí, sí, el farem des de gairebé dins de Stamford Bridge i serem amb la Sònia Gelmà, amb el Pere Escobar, jo mateixa seguint les rodes de premsa que seran aquella hora del Barça, de l'entrenador i d'una jugadora, i també amb convidats especials, és a dir, que ningú s'ho pot perdre, Laia.
Doncs això a partir de les 7 i amb l'altra meitat del Tot Costa amb el Jordi Costa des d'aquí, des de Barcelona, des dels estudis de Catalunya Ràdio. I partit europeu important també del Barça de bàsquet. Els blaugranes necessiten guanyar avui al Palau per Ernest Macià igualar aquesta eliminatòria de quarts de l'Euroliga abans de viatjar a Grècia.
Sí, ara mateix, a aquesta hora de la tarda, saben que si volen anar a la Final Four almenys han de guanyar un partit a Grècia. Això serà si, a més, avui guanyen el Palau Blaugrana, perquè si perden, aleshores n'han de guanyar dos de partits a Grècia. Per tant, és molt important avui aconseguir la victòria. L'últim partit, fa 48 hores, el Barça el va perdre de 2 punts, però els grecs van ser bastant superiors, i avui jugadors com Nicola Laprovittola han d'aparèixer. No ho van fer el primer dia, avui han de ser jugadors claus.
Todavía hay muchos partidos por jugar y tenemos que ser conscientes que está en nuestras manos, que depende de nosotros. Tenemos que jugar a nuestro juego. Desde el inicio estar defensivamente como ayer y en ataque compartir más el balón y ser consistente y confiar el uno con el otro.
El Barça té tots els jugadors disponibles. El conjunt grec té el dubte de Petrusev, que va caure sobre la seva cama esquerra, sobre el seu genoll esquerre a l'anada, i tot i que podria jugar, potser se'l reserven per la setmana que ve. I bé, si ens guiem pel que va passar en els segons partits que va començar ahir la jornada, recordem, el Madrid, bé, va posar el 2-0 i per tant està només a un partit de la Final Four, però el Maccabi, perdó, el Panathinaikos, que havia perdut el primer partit, va ser capaç ahir de guanyar i guanyar a casa. Per tant, la sèrie està empatada a una, que és exactament el que aspira l'Aia avui al Barça.
Doncs aquest partit, aquest Barça-Olimpiakos, com sempre ja sabeu que el podreu seguir amb la transmissió de l'Ernest Macià a l'antena digital de Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I avui és el primer dia després del Xavi Esqueda. Ahir ja vam sentir el tècnic, també el president del Barça, Joan Laporta, donant explicacions. I a partir d'ara, què, Ramon Salmurri?
Tot i que la temporada sembla que ja hagi acabat i que amb la renovació de Xavi s'hagi posat en remull la pulsió d'un canvi de rumb, el cert és que a hores d'ara el Barça encara té molts fronts oberts. El primer, per exemple, la segona posició del campionat de Lliga, un fet que en el context econòmic actual no és ni molt menys menor. La segona posició dona accés a la Supercopa Espanyola de la propera temporada i això suposen uns 7-8 milions d'euros pel Barça, i en el context actual és un escenari que cal tenir molt present. No oblidem que sovint el club carrega el calendari amb amistosos fora d'hora, cobrant la meitat, aproximadament. I segon, també, per una qüestió de prestigi, cal tenir present que el Girona és el rival amb qui molt probablement t'hauràs de jugar aquesta segona posició. I si el club ja va coure la desfeta a Montjuïc contra els de Michel, ni pensar el que podria suposar veure's per darrere al final de temporada.
I aviat tocarà també començar a fer llista d'altes i baixes de cara a la temporada que ve.
Pel que fa al capítol d'entrades, evidentment pendents que el club pugui aconseguir aquesta norma 1-1 del fair play financer de la Lliga, que és el que ho desencadenaria tot. Però en la reunió que vam mantenir Xavi Deco aquesta setmana, l'objectiu principal, l'objectiu primordial és el de Bernardo Silva, el futbolista del Manchester City. Això també aniria acompanyat de la contractació d'un mig centre per suplir el baix rendiment que, segons el club, ha donat Oriol Romeu. I a tot això, l'apartat de sortides. Es vol evitar, sí o sí, una venda dolorosa, però fa tot l'efecte que serà inevitable. Aquí hi ha un nom, que és el de Ronald Araujo, fa temps que parla amb el Bayern. Ho vas explicar al Tot Costa, ell vol seguir, està preocupat per la posició del club, de moment el Barça encara no li ha dit res.
I per cert, recordeu els aficionats del Barça que van detenir a París, a l'estadi del PSG, doncs el club ja els ha identificat i sancionat.
La Comissió de Disciplina del Barça ha decidit suspendre cautelarment la condició de socis de les persones detingudes per la gendarmeria francesa. Tot això va ser durant el transcurs del partit d'anada dels quarts de final a París contra el Paris Saint-Germain el 10 d'abril.
Girona marxa ara cap a Les Palmes per jugar demà a partit de Lliga. Ahir a aquesta hora vam explicar que Juanpe i Couto havien hagut d'anar a l'hospital per un xoc entre tots dos. Doncs bé, finalment ha pogut entrar el brasiler a la llista de convocats, Eduard Solà.
Sí, finalment Couto sí que és a la convocatòria, tot i el trau al front que ell mateix s'ha encarregat d'ensenyar a les xarxes socials. Però com ja va anunciar ahir a la tarda el club, Juanpe no. El defensa canari, que no podrà tornar a casa seva, les Palmes, té el nas trencat. Entre els 20 convocats, que marxaran d'aquí a una estona cap a Canàries, tampoc hi ha Stuani. Com també va avançar ahir Mitchell, a la llista de convocats també hi ha Sigankov, després de dos partits fora lesionat. El Girona comença la jornada amb 10 punts d'avantatge sobre el cinquè classificat, l'Atlètic Club. El Girona ha perdut els 5 últims partits fora de casa i a l'equip canari el rival fa 8 jornades que no guanya.
Doncs tot això passarà demà al Girona. Avui la jornada de Lliga l'obrirà el Madrid, que juga avui, aquesta nit, contra la Reial Societat. I a segona divisió, l'Espanyol jugarà demà a la tarda, a 6:45, al Camp de l'Elx, en un duel directe en la lluita per l'ascens. Un partit, Sergi Andreu, que des del vestidor Perico es considera clau.
Partit vital per molts motius. Si guanya l'Espanyol, es pot tornar a situar en zona d'ascens directe. Obriria un forat de 5 punts amb l'Elx, que ara mateix és l'equip que li trepitja els talons, i afrontaria amb garanties la lluita per l'ascens directe quan faltaran només 5 partits per acabar la Lliga. Sobretot, però, el valor d'una victòria demà està relacionat amb l'aspecte anímic dels jugadors. Com explica Manolo González, el tècnic, que per cert aquesta tarda passarà pel tot cost a partir de les 8.
Crec que encara no, perquè queden 15 punts i ja s'està mostrant que la categoria tal com està està complicada, però òbviament guanyar seria un cop sobre la taula important. Nosaltres sortirem això demà, sortirem a guanyar, a competir, i jo estic convençut que l'equip demà donarà una bona imatge i competirà bé, estic convençut. Però sí que òbviament a nivell mental sobretot seria un... Ja et dic, més enllà dels punts, que òbviament són molt importants, guanyar Camp de l'Elx demà seria un... A nivell mental seria un cop de confiança molt gran.
L'Espanyol afrontarà el partit sense Nico Melamed, encara lesionat, però amb gairebé un miler d'aficionats que demà es desplaçaran fins a Elx per donar suport a l'equip.
Fem una pausa i quan tornem parlem del gran partit que va fer el Barça en vol a París.
Catalunya migdia.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ell i Tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Se vos votar per correu, te cau sol·licitar. Posa que en quin se vull viureu de correus o en tot entrar en web correus.es. Dame un certificat electrònic reconeixut. Estem en qui et duix de mai. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La transició energètica és una utopia o una realitat? El 2 de maig, a l'Ateneu Barcelonès, apunta't a la conversa amb Yamina Saheb, doctora en energia i analista de política energètica. I a la taula rodona, on parlarem de qüestions clau. Inscriu-t'hi a botiga.ara.cat, organitzada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i el diari Ara, i amb el suport d'Estabanell.
Amb els productes d'Eufòria et sentiràs més a prop de les estrelles. Descobreix totes les novetats d'aquesta temporada. Troba'ls en exclusiva a la botiga de TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs parlem d'aquest gran partit que va fer el Barça en vol ahir a la pista del PSG. Sorpresa, diríem, pel marge de gols que va aconseguir l'equip blaugrana. I ara Laura Colell, que l'equip, gràcies al partit que va fer, té peu i mig pràcticament a la Final Four de Colònia.
Sí, i com has dit, un marge de gols molt important. I és que els de Carlos Ortega han superat per 8 gols el PSG i ho han fet, a més, a la capital francesa. El Barça va tenir molt més encert a la segona part, en què va aconseguir remuntar el partit. Al descans perdien 14-11, però un parcial de 8 a 19 va deixar l'eliminatòria molt ben encaminada. El jugador blaugrana Frade afirma que tots haurien firmat guanyar d'aquesta manera.
Ganar de 8 aquí, si nos hubieran dicho antes, lo habíamos firmado ya. Hemos hecho un partidazo. En defensa tuvimos increíbles y en ataque, pues, En la primera parte tuvieron un super palica ellos, un portero con 9 paradas o 8 paradas las que tuvo en la primera parte, es una cosa increíble.
Sense el talent d'aprendir a pista, que es va ressentir de la lesió que arrossega i les conseqüències pel desgast físic, els francesos no van estar al nivell del Barça. La tornada dijous que ve al Palau per acabar de tenir els dos peus a la Final Four. Aquest matí hi ha hagut 4 catalans encapçalant els entrenaments del Gran Premi d'Espanya de MotoGP, Damià Aguilar, i això què vol dir?
Bé, ara com ara, és una foto bonica veure de primer a quart Àlex Márquez, Marc Márquez, Maverick Viñales i Aleix Espargaró. En la pràctica és un entrenament que no compta més que per fer feina de cara a la cursa. El que compta comença ara a les 3 de la tarda i envia 10 pilots a la classificació i 13 a la repesca. Jerez ens ha rebut amb molt bon temps, sol, calor, estones i estones, un aire que no permet que la temperatura pugi de 19 o 20 graus. Les altres dues categories ja han plegat veles. Avui, a Moto3, el colombià David Alonso ha rebentat 2 vegades el rècord i a Moto2, el nord-americà Roberts s'ha quedat a 24 mil·lèsimes del rècord, la qual cosa vol dir que la pista andalusa s'està deixant estimar. Recordeu que farem en directe la cursa sprint demà, quan faltin 5 minuts de les 3 de la tarda, per el 3CAT i l'app de Catalunya Ràdio, i diumenge, pels mateixos canals, la cursa de Gran Premi, faltaran 15 minuts per les 2 del migdia.
A l'europeu de rem a Seged, a Hongria, el banyolí Denis Carracedo, fent parella amb Caetano Horta, s'han classificat per a la final de dobles cull lleuger, Arnau Mercader.
Sí, i ho han fet guanyant la seva sèrie a la repesca després que ahir no poguessin classificar-s'hi directament. Carracedo i Horta disputaran la final demà quan passin pocs minuts a les 3 de la tarda. El català admet que l'europeu els servirà per veure com arriben a l'inici de la temporada.
Fer un testeig de començar la temporada de competicions, veure on estem, veure com ens trobem i veure com estan els rivals.
Per altra banda, el també banyolí Aleix García amb Rodrigo Conde disputaran les semifinals del doble escull després que ahir guanyessin la seva sèrie. Les semifinals demà a partir de 11:45 del migdia.
I demà duel català també a la Final Four de la Champions femenina d'hoquei a la Corunya. El General i Palau i el Vila-sana lluitaran per coronar-se campions d'Europa.
Sí, per tant, a la final hi haurà segur representació d'un equip català i serà el guanyador de la semifinal entre el Palau i el Vila-sana. Les lleidatanes s'han classificat per la Final Four per segona temporada consecutiva després de derrotar el Telecable, la seva bèstia negra i el campió europeu l'any passat. I el Palau arriba a la semifinal havent guanyat la Copa de la Reina i buscarà aixecar la tercera Champions campions en 4 anys. La jugadora Anna Casarramon explica que l'equip arriba amb molta confiança.
L'equip està amb molt bones sensacions. La veritat que guanyar la Copa de la Reina ens ha donat confiança, encara més de la que ja teníem, i que som capaces de guanyar qualsevol si juguem el nostre joc. No? I penso que ho hem d'encarar de la mateixa manera. Juguem contra un Vila-sana que és un equip molt fort i nosaltres ens estem preparant el millor possible per poder guanyar i poder arribar a la final.
L'altra semifinal serà entre el Fraga i la Corunya i la gran final es disputarà el diumenge.
I avui es disputa la segona jornada de la fase d'ascens a la Superliga de Voleibol amb el debut d'un històric del volei català, el Sant Pere i Sant Pau, Carles Vila.
Els tarragonins han perdut el seu primer partit contra el Santanderina per 3-16-2. Ara tocarà guanyar aquesta tarda davant l'Utrera per continuar vius en aquesta fase d'ascens. Escoltem Vlado Stevovski, el tècnic del Sant Pere i Sant Pau.
L'Utrera és un equip que ha aguantat bastante bien en la segunda vuelta, aunque algunos pensaban que no va a llegar para la fase, pero lo ha hecho muy bien y hay que ir con cuidado en este partido. Si pensamos que va a ser un partido más cómodo, nos estamos equivocando. Utrera es un equipo que no te regala nada, tiene jugadores que han jugado en Superliga 1 con experiencia y hay que estar bien para tener opciones en cada partido.
El Sant Pere Sant Pau va arribar a jugar 11 temporades a la màxima categoria i va participar, de fet, en 2 ocasions en competicions europees.
En ciclisme, aquest diumenge comença la Vuelta Femenina, seran 8 etapes i comptarà amb la presència de 2 ciclistes catalanes, Isaac Vilalta.
I que són la Mireia Benito i l'Ariana Gilabert. La de Folgueroles parla dels objectius que es marca.
A nivell individual, doncs, m'agradaria poder fer el millor paper possible en aquestes etapes en final en alt, no? No sé, per dir una posició, doncs, diria fer entre les 20-25 primeres, no? Ja que l'any passat en alguna etapa vaig acabar entre les 30.
La Vuelta arrenca diumenge a València amb una crono per equips. Passarà per Bunyol i Moncofa, al País Valencià, des d'on entrarà a l'Aragó, i tindrà etapes de muntanya en final a Jaca, a la Laguna Negra i a la Serra de Guadarrama, l'últim dia. Encara en ciclisme, aquesta és l'última aventura de Luis Ángel Maté, un viatge en bicicleta per Ruanda.
Yo era un país que tenía muchas ganas de conocer porque cuando era chiquitito, pues
crecí con las horripilantes noticias que llegaban del genocidio, ¿no? Sí. Y era un viaje que tenía pendiente, pues, por tratar de entender un poco lo que ocurrió allí, y ha sido en toda regla una lección de vida.
L'entrevista al ciclista de l'Euskaltel la podeu trobar al podcast Radio Volta.
Ara l'Isaac Vilalta ens feia una recomanació de Ràdio Volta, però avui en tenim una altra, perquè Marta García ja està disponible al quart capítol a la Ville de París, que és el podcast olímpic de Catalunya Ràdio.
I en este capítol un protagonista estrella, Saúl Cravío, tot és 5 medalles olímpiques i en París pot aconseguir la sisena.
Sempre m'ha passat el mateix. La meva carrera esportiva sempre ha sigut fracàs, tras fracàs.
En algun d'aquests fracassos vas arribar a pensar, mira, ja està, ja en tinc prou.
Doncs sí, abans dels Jocs de Rio de Janeiro vaig estar a punt de retirar-me, vaig parlar amb...
Però a banda d'esta conversa amb Saúl Cravioto també mos aproximarem a la figura de Teddy Riner, el descomunal judoka que també té 5 medalles olímpiques i aspira a ser profeta en la seua terra, en els Jocs de casa. I saps, Laia, quina relació hi ha entre Carles Santos, John Williams, Richard Strauss o Adolf Hitler?
Me la diràs o no?
No, t'hauràs d'anar a escoltar. Està en la plataforma 3CAT, és fàcil, senzill, eh? Teniu allà i en seguida el teniu.
Doncs ho farem i ja teniu recomanacions per aquest cap de setmana. També nou episodi del Barça reservat. Va, acabem amb altres aspectes de l'actualitat del dia, Marta.
Doncs avui hi ha un partit de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma rep l'Alzira, el cuer de la categoria, en partit de la 28a jornada a 8:15. I també hi ha partit en la bàsquet LEP, el Força Lleida rep el Cantàbria a partir de les 9. Això és partit de la 32a jornada. I Pedro Rocha, proclamat president de la Federació Espanyola de Futbol, però atenció, perquè el CSD encara s'ha de manifestar respecte si acaba intervenint o no la federació, i té una nova reunió el dia 30. De moment, és el president.
Seguim amb la segona hora. El Catalunya Migdia avui amb el Joan Bota.